Fixem-nos, doncs, anem entrant en matèria. Ja vaig a la recta final, eh? Això en 20 minuts, en 20 minuts ho enllesteixo. Era Cervantes, un personatge castellà que des de Castella tenia una gran simpatia per Catalunya, venint de tant en tant, passant per aquí per casualitat, o realment el podem documentar aquí? On es mou Cervantes? A Castella o es mouen aquí? Bé, anem, us vaig a dir doncs tota la informació que he anat recollint de diversos aspectes, també només per fer una xerrada, per fer un llibre en sortirien 10 vegades més, però per fer una xerrada d'una hora, una hora i quart. Cervantes, quines relacions té amb Catalunya? Bé, d'una lectura atenta del viatge al Parnàs, en Martí de Riquer en treu la conclusió que en Cervantes va passar la seva joventut a Nàpols i a Sicília. Avui dia Nàpols i Sicília són part de l'estat italià, però en aquella època Nàpols i Sicília formaven part de la nació catalana, de la corona d'Aragó, es pot dir, de la confederació catalano-aragonesa. Els reis, des de Joan II, el regne de Sicília s'havia incorporat a la corona, el regne de Nàpols havia estat incorporat per Ferran el Catòlic a la monarquia també, o sigui, ell s'havia proclamat ell mateix regne de Nàpols i no pas el seu cosinastre, sinó que ell en un moment donat, després de la invasió de Lluís XI, de Carles VIII i de Lluís XI, no, ell mateix amb tot l'exèrcit, el gran capità, que no era Gonzalo Fernández de Córdoba, era un ferrandis, però no sabem si d'Ixer o no sabem de ben bé què, però que o de Cardona, però després de l'ocupació Ferran es proclama rei de Nàpols. I una de les primeres coses també que fa Felip és agafar el Consell d'Itàlia, que depenia del Consell d'Aragó, i el fa dependre directament, el treu de la corona d'Aragó i el fa dependre directament del Consell Reial. Aleshores la mentalitat és que controlar Itàlia i no pas que estigui a mans de catalans. Doncs Enrique diu que llegint alguns llibres d'en Cervantes es pot deduir que va passar la infantesa o la joventut a Nàpols i a Sicília. Vers el 1567 Cervantes té un conflicte a la cort i segons Trapiello va marxar a València i d'aquí a Barcelona abans de sortir cap a Roma, on ja li trobem el 69. A Roma entra el servei del cardenal Juli Acquaviva i Aragó. Per tant, tenim un personatge vinculat, no sé de quina manera, perquè no l'he estudiat aquest personatge, però si es diu Aragó ha d'estar vinculat d'alguna manera amb la casa reial catalana, i viu a casa seva, a casa d'aquest personatge. Però el cardenal va sortir cap a Roma des de Barcelona, per la qual cosa un gran tou d'autors creuen en conseqüència que en Cervantes també era a Barcelona. Alguns diuen que és en aquesta estada amb el cardenal Acquaviva que en Cervantes va conèixer Barcelona i gràcies a aquesta estada li va poder dedicar els elogis que va fer. Deixa el servei del cardenal i se'n va a València, on s'allista aquí a la companyia d'en Miquel de Montcada per anar a la batalla de Lepant. Per en Martínez i Martínez han estat valencians els seus companys a l'exèrcit durant diversos anys, a l'exèrcit de Lepant, L'estol que marxa a Lepant salpa de Barcelona el 26 de juny del 71. Algú altre ha dit que, com que en Cervantes va anar a Lepant i Lepant van salpar les naus de Barcelona, Cervantes hauria conèixer també Barcelona i Catalunya en aquesta precisa ocasió, perquè no el trobem més, o l'Acquaviva o aquí. Després de la batalla, l'estol torna a Messina. Aquí es recull i aquí desembarca Cervantes i ingressa a l'Hospital de Messina el 1574. El trobem a Sicília, almenys entre el 72 i el 74, on el trobem a Palerm. A Nàpols i a Messina hi troba antics companys d'armes com els valencians Andreu Rei d'Artieda i Cristòfor de Virués, escriptors amb dos. El 74 dona per acabada la seva vida militar, roman a Nàpols fins al 75, en què torna a Espanya a bord de la galera Sol rumb a Barcelona. O sigui, surt de Nàpols, sí, i en lloc d'anar directe a Andalusia se'n va directe a Barcelona. No gaire lluny de Cadaqués o Palamós, segons Jean Canavaggio, que estudia aquest itinerari i ell per veure quin lloc el podien haver capturat, la galera és capturada per un tal Arnau Mamí i és deportat al Alger entre d'altres molts cavallers i gent principal. En demanen rescat perquè era un capità. Per en Martínez i Martínez, Cervantes ha tingut durant el captiveri tracte gran i íntim amb la gent de la nostra terra, o sigui, de la terra catalana. intenta una fuga en Cervantes amb el valencià que es diu Onofre, o dit Onofre Aixarc. El valencià Fra Jordi Oliver i Fra Jeroni Antic surten cap al Gier a rescatar-lo, on desembarquen el 77. La fuga, on també hi ha implicat el virrei de València, fracassa. No hi ha cap adelantado, ni cap pariente del rei de Castilla. Sembla, tot es mou, fixeu-vos, en l'àmbit català d'aquests moments. Al cap de poc s'arma de Mallorca una fregata per intentar un nou rescat. Felip II fa diverses gestions per aconseguir la seva llibertat a través de comerciants valencians. El 77 és alliberat el seu germà. El 24 d'agost surt d'Alger amb un grup de més de 100 persones i torna a Espanya. A on torna? Tornaria, no? A Còrdoba, a Granada, a Valladolid, a Alcalá, doncs no. No, el 1 de setembre assisteix a una missa d'acció de gràcies a la catedral de València. Porta cartes dirigides als virreis de Mallorca i de València perquè mirin d'aconseguir la llibertat dels qui encara queden a Alger. O sigui, els amics del germà d'en Cervantes s'adrecen al virrei de Mallorca i de València. El 78, la seva mare, la mare de Miguel de Cervantes, des de València, demana al Consell de Guerra autorització per exportar els 8.000 ducats de mercaderies del Regne de València, la qual cosa li concedeix el virrei capità general de València. El juny del 78, l'Orde de la Mercè autoritza el comerciant valencià Ferran de Torres a fer-se càrrec de la tramitació del rescat d'en Cervantes. El 79, trava amistat al gem el poeta sicilià Antonio Veneziano. El 80 torna a Dènia i d'aquí, amb d'altres captius, arriba a València, on són acollits al convent dels Trinitaris. I després tingueren lloc les processons que s'acostumen a fer en acció de gràcia a València. Hi ha una vocació d'aquesta tornada a El Amante Liberal, que diu: l'endemà veieren davant d'ells la desitjada i estimada pàtria. Retornen a Espanya, però tornen a Dènia. I en El Amante Liberal ens diu que veieren la desitjada i estimada pàtria. Es renovà l'alegria als seus cors, s'esvalutaren els seus esprits amb el nou contentament, que és un dels més grans que en aquesta vida es pot tenir. Arribar després de llarg temps de captiveri, sa i estalvi, a la pàtria. O sigui que Cervantes diu que almenys la seva pàtria era València, almenys. O la nació catalana, i en arribar-hi diu que té un gran contentament perquè després d'un llarg cantiveri no hi ha res millor que tornar sa i estalvi a la pàtria. Tant en Cervantes aquí sí ens fa una definició de pàtria que no és una pàtria geogràfica, o no hauríem de voler interpretar així. S'està uns mesos a València, on manté contactes amb poetes valencians i sovinteja a la botiga de Joan de Timoneda. Escriu Els Baños d'Argel, una obra dedicada a Miquel d'Aranda, un sacerdot valencià que sens dubte fou lapidat i cremat davant seu. Això el Ger crema en aquest sacerdot i quan torna escriu Els Baños d'Argel i el dedica a aquest sacerdot valencià. El 82, la seva mare intenta vendre al comerciant valencià Joan de Fortuny una llicència comercial que guardava de l'època en què els seus fills havien estat presos a l'Àfrica. El 84, rep el suport d'Ascani Colonna, futur virrei d'Aragó. El 90, la seva neboda trenca el matrimoni amb Pere de la Nussa i Perellós, un membre de l'alta aristocràcia aragonesa i germà del famós Justícia d'Aragó, aquell que va ser decapitat per retenir l'Antoni López, que es fugava, marxava de la jurisdicció i la persecució de Felip I. Doncs el germà de Justícia d'Aragó, que és decapitat, és Pere la Nussa, i aquest està casat amb una neboda d'en Cervantes. El 95 obté el primer premi d'unes justes poètiques organitzades pels dominics de Saragossa. Abans del 1604, possiblement el 1603, s'edita el Quixot a Barcelona. O sigui, el Quixot a Barcelona, sabem que hi ha l'edició del Quixot a Barcelona perquè a la segona part del Quixot ell ens ho diu, que s'han imprès milers d'exemplars a Lisboa, València, Barcelona i Anvers, i no ens diu que s'hagin imprès cap exemplar a Madrid. I això ho diu i com que la primera edició és el 1605, sabem que havia de ser anterior al 1604 o 1603, perquè Lope de Vega en unes cartes creuades amb amics seus diu que ja ha llegit el Quixot i en fa uns comentaris. Per tant, si el 1604 ja se sap, ja es parla del Quixot, és que s'havia d'haver editat abans de la primera meitat del 1604 o el 1603 o el 1602. El 1609 en ser designat el comte de Lemos Pere Ferrandis de Castro, nou virrei de Nàpols, Cervantes intenta formar part del seu seguici administratiu. Es trasllada a Barcelona el 1610 i aquí va intentar entrevistar-se amb el comte, però només ho va poder fer, diu, amb el seu vell amic Lupercio Leonardo d'Argensola, aragonès. O sigui que ja tenia un vell amic aragonès, cronista oficial, i parla amb ell per intentar anar-se'n en el seguici del virrei de Nàpols i no ho fa. D'acord amb una molt difosa tradició oral i escrita, Cervantes tenia casa a Barcelona, on segons Martí de Riquer va escriure alguns capítols del Quixot. Aquesta casa tenia una placa que els franquistes van fer treure a la façana, però la podeu trobar perquè existeix a moltíssimes guies, se'n parla moltíssim, i és allà el passatge Colom número 2 a número 3. És una casa encara d'estil renaixentista i ha esculpida una mena de d'un bust en què la tradició ja ha vingut veient en Cervantes i s'assembla molt. Algú ha dit que no pot ser perquè és posterior o és anterior, però agafeu aquella cara d'aquell home que hi ha allà i agafeu qualsevol gravat d'en Cervantes i si no és cert, poc ni falta. Per Enrique, en Cervantes va residir a Barcelona el 1610 i ens diu que en el seu viatge per Catalunya i el seu coneixement de Barcelona influïren poderosament a l'última secció de la segona part del Quixot. O sigui, la segona part del Quixot, que només es parla de Barcelona, és deguda al fet que segurament Cervantes va viure a Barcelona. El 1613 el comte de Lemos Pere Ferrandis, virrei de Nàpols, comença a passar-li un subsidi financer. O sigui, en Cervantes viu dels diners que li atorga en Pere Ferrandis. Cervantes li dedica la segona part del Quixot i en aquesta segona part li diu, entre altres coses, que està escrita en esta nostra llengua. No diu quina llengua, però és clar, si Pere Ferrandis era català, parlava en català, és possible que esta nostra llengua en què escriu el Quixot també fos la catalana. Però és una conjectura que jo apunto aquí i que caldria treballar amb més minuciositat. Finalment, el 1614 es publica el Quixot de Avellaneda a Catalunya. El peu d'impremta ens diu que és a Tarragona, però algun erudit ha fet veure que les lletres eren de l'impremta barcelonina d'en Sebastià Cormelles, així diu Francisco Bindel, en un estudi fet sobre on es va editar la segona part del Quixot. Però, en canvi, a la segona part del Quixot de Cervantes, quan el Quixot arriba a Barcelona, van a veure una impremta i allà el Quixot diu, ostres, si és el fals Quixot, és el de la Avellaneda, aquest Bergant, que s'ha atrevit a fer fer la continuació de mi, però que no sóc jo, que quedi clar que jo sóc jo i aquest és un farsant, I això surt al capítol 98 del Quixot, no? A veure, espereu, això ho comenta en Martí de Riquer el Quixot de Avellaneda a la pàgina 98. Ho dic perquè veig que hi ha gravadores aquí i després encara dirien que el manipulador ets tu, Bilben, Vinga, no. Doncs, aquest Cervantes que vivia a Catalunya era un Cervantes, era un immigrat, era un turista, o realment era un català que li han canviat el nom, li han camuflat, li han traduït l'obra, com tot això que us he vingut explicant. Qui realment podia ser aquest Miguel de Cervantes? I ara sí que entrem, si teniu la paciència d'aguantar 10 minuts, entrem a la recta final. Sabem, doncs, que un dels dos Miguel de Cervantes, o alguns aspectes d'aquest Miguel de Cervantes que coneixem, era de classe alta i militar, que va estar a Flandes, a Lepant, a les companyes Duran i la Goleta, a Tunis, a l'Àfrica, que resideix a Nàpols, Sicília, València i Barcelona. Tot això ho hem anat veient. Que els seus avantpassats havien servit tots a la cort i que per això mateix ell també demana un càrrec a la cort. Recordeu, no?, que demanava un càrrec de tresorer o de capità d'alguna capitania de Guatemala o de Nova Granada, però també esdevé un recaptador d'impostos del fisc reial. Això també diuen tots els entesos, ratifiquen un darrere l'altre que Cervantes anava per Espanya recollint impostos per comprar mercaderies, per guerres i per coses d'aquestes, no? Sabem també que és un gran escriptor amb una formació cultural tremenda, que llegeix molt en italià, llengua i cultura d'on li prevenen un cúmul d'expressions i referències, que té amics a València i a Sicília i que denuncia la política castellana i uniformista dels reis d'Espanya justament en un moment en què l'Estat començava a endurir la seva actitud contra la independència jurídica i política dels diferents regnes de la Corona d'Aragó. Hem vist també que era favorable a una política catalana mediterrània. Quina nissaga, doncs, a Catalunya hi havia que s'hi pogués identificar? Sabem que una branca d'una família anomenada Servent, quan passen a Castella, són dits, a partir d'aquell moment, Cervantes. Per tant, tenim que els Cervantes, castellans, provenen d'una nissaga catalana que es diuen Servent. Però és això simplement una anècdota o hi trobaríem alguna cosa més? D'entrada coincideix que els Servent valencians eren una família noble. Un berenguer Servent procedent de Perpinyà va participar a la conquesta del regne de València amb Jaume I i es va instal·lar a Xixona. El rei li va concedir el Castell Roig a Ibi i a Xixona hi va tenir dilatada i duradora descendència. En Gaspar d'Escolano ens diu: en Jeroni Servent servia el rei Felip II en totes les ocasions del seu temps, per espai de 40 anys, com foren els socors d'Oran, la Goleta, Tunis i la presa del penyal de los Veles de la Gomera. Després passà a la guerra de Flandes amb els seus germans Andreu i Felip, on assistiren tot el temps que governà aquells estats el duc d'Alba i s'assenyalaren en la batalla de Sant Guillem. D'allà passaren a Holanda, al setge d'Arlen, en què foren volats els tres germans per una mina i quedaren maltractats. O sigui, si us hi fixeu, aquests tres Servent de Xixona militars es corresponen també amb els tres Cervantes, que Cervantes diu al Quixot que són tres germans, que estan a Flandes, aquests són a Flandes, que són a Itàlia, a les guerres, aquests són a les guerres d'Itàlia, que són a les empreses del nord d'Àfrica, aquests són a les empreses del nord d'Àfrica, i que aquests Servent estan maltractats per una explosió d'una mina, i Cervantes també havia quedat maltractat per una explosió. És possible que d'un trabuc o d'una bala o d'una bomba, però no deixa de ser curiós que si analitzem en el fons i comparem tots aquests fets, ens portin a parlar d'una mateixa família. Els germans García Carafa, en el seu diccionari genealògic i heràldic, ens diuen que el solar del Servent radicà a Puigcerdà i s'estengué per tot Catalunya. En Cervantes també, en un capítol del Quixot en què tothom reconeix que és autobiogràfic, ens diu d'ell mateix que en un lloc de les muntanyes tingué principi el meu llinatge. O sigui, sembla també que concorda amb el Servent, que també van tenir inici el seu llinatge a Puigcerdà. El Servent, per tant, són el Principat de Catalunya, són el Regne de València i també a Nàpols, on el barceloní i patró de galeres Lluís Servent fa d'ambaixador del rei Alfons davant dels emissaris egipcis de Rodes als anys 1429-1430. Aquest Felip, aquest germà també Felip, sabem que escriu uns versos a Santa Helena. Tenim de dintre d'aquests Felips Andreu, Jeroni i Felip, Andreu, Jeroni i Felip. El Felip és l'únic que sabem que va escriure uns poemes a Santa Helena. Per tant, Miguel de Cervantes podria dir-se Felip, s'hauria de mirar. Hi ha d'altres servents al segle XIV. García Servent és canceller del rei Pere III. Bartomeu Servent és secretari de Pere III i Joan I. I ell fou, segons Joan Fuster, l'introductor i mestre del nou estil cancelleresc. I va fer canviar tota l'escriptura notarial dels notaris de València. Bernat Servent també és lloctinent de tresorer d'Alfons IV, el magnànim, a Nàpols. Francesc Servent és un jurista. Jofre Servent és mercader de Barcelona i conseller. També el Jofre Servent és receptor dels rèdits reials i de la batllia general durant la revolta catalana contra Joan II. Per tant, tenim un Servent que és recaptador d'impostos reials i coincideix també en aquest aspecte amb l'ofici de Miguel de Cervantes, que era un recaptador d'impostos. Finalment també tenim un altre berenguer Servent, que és cònsol de catalans a Alexandria. Fixeu-vos, doncs, tota aquesta gent, oficis polítics, militars, de mercaders, cònsols, ambaixadors, tresorers de la Cancelleria, quadren perfectament amb tot el que diu Cervantes de la seva família, si la seva família és aquesta i no la família de ramaders, pagerols i un metge de poble, no, amb fills sense estudis del que va de Nades. Sabem també que Cervantes és un gran admirador de Lluís Vives, que glossa, copia en diferents ocasions a les seves obres, i que un Francisco Cervantes de Salazar fins i tot tradueix l'introducció i camí a la saviesa d'en Vives. El servent són parents directes dels Vives de València, i a Barcelona és un altre Vives, el primer que edita a començaments del segle XVII les dues parts del Quixot en un sol volum. A partir d'aquí tothom diu que és l'inventor de la impressió moderna del Quixot. Fins llavors s'imprimien el Quixot primera part, el Quixot segona part, i aquest Vives és curiosament un Vives el qui transforma l'edició i fa del Quixot, edita el Quixot en un sol volum. Els servents catalans provenen de Puigcerdà, diuen en els armorials que es van estendre per tot Catalunya, València i Amèrica, però realment a Amèrica no hi trobem cap servent, sinó hi trobem els Cervantes. Els servents de Barcelona estan emparentats amb els Colom Bertran. Cervantes ens diu que Sanç de Cardona era el marit de la Maria Colom, la neta del descobridor. Per tant, en Cervantes ens diu que en Colom era català, perquè diu que aquesta dona de Sanç de Cardona era d'una il·lustre i noble família catalana. Com que sabem que la dona d'en Sanç de Cardona era la Maria de Colom, la neta d'en Cristòfol Colom, en Cervantes ens diu que en Colom era català. I per això a la Biblioteca Colombina hi ha tants i tants llibres i alguns originals d'en Cervantes. Finalment, si en Cervantes hagués estat català, si hagués estat català, algú hauria d'haver dit, algun rastre hauria d'haver quedat en algun lloc. Bé, jo l'he buscat i l'he trobat. Així sabem que l'Andreu Bosch, el seu sumari, editat a Perpinyà el 1628, entre els autors catalans que cita, que diuen que proven la innata fidelitat de la nació catalana, apareix Miquel de Cervantes. El cita entre l'aragonès Martínez del Vilar, entre el Lucio Marino Siculo, entre el català Mieres, entre l'aragonès Zurita, entre el pare Diago, entre el valencià Bauter, entre el català Molí, entre Carbonell i el doctor Manescal, i d'altres, cita Miquel de Cervantes a la seva Història de Persiles i Segismunda, glossa la innata fidelitat de la nació catalana. Finalment us he portat una fotocòpia de la portada valenciana de 1605, en què es veu com el cognom Cervantes ha sofert un retoc justament sobre la A. Si es pogués haver dit Cervent, de Cervent a Cervant, afegint una S, us ho deixo aquí, us ho podeu mirar aquí dalt, a la A veureu que està imprès sobre una altra lletra, que molt possiblement s'hauria de mirar amb lupa i d'agafar la portada i fer-ne un estudi minuciós, possiblement seria un E. I com que això es passava, que canviaven i retocaven els llibres, aleshores tindríem que un Cervent, canviant un E per un A, tens un Cervant, i afegint la E i la S al final ja tenim finalment el nom. A la primera edició de 1605, mireu, això és una impressió bruta, jo no he pogut precisar-ho, tant veieu, no?, que sobre la A hi ha un retoc. Bé, i amb això jo acabaria amb aquesta mena de toc d'atenció. No és un llibre, no és una tesi, és un toc d'atenció perquè ens fixem la dimensió de la tragèdia, que no és portar-la sempre dreta, com deia en Quim Monzó, no? Sinó que la dimensió de la tragèdia és no portar-la i pensar que la portem dreta. Amics, gràcies per venir, gràcies per assistir, i que la força us acompanyi.